Esmorzem.
Anna Caixac, doctora en arts escèniques i estudis teatrals, especialitzada en la no dualitat i en l'art com a vehicle espiritual. Bon dia i benvinguda, Anna.
Bon dia.
Bon dia.
Quina manera de començar amb aquesta àrea de les variacions Goldberg de Johann Sebastian Bach.
Ens ha deixat en silenci.
Totalment, eh? Com ens connecta a algo com molt profund, eh? És, a part, és una cosa com molt sentida. No és una cosa que expliquem a nivell racional, sinó que realment, uau, no? A mi és que em toca aquesta, per això l'he triada, eh?
Sí.
Perquè és que em va profund, profund.
I a més has triat la versió de Glenn Gould.
Exacte.
Que ell també la va cantant, toca i canta. Eh?
Això mateix, és que se'l sentia, eh? Jo anava escoltant com anava cantant les notes, crec que les anava dient i tot, anava dient el nom de les notes.
I per què aquesta ària, per què les variacions Goldberg, per què Johann Sebastian Bach?
Bé, primer de tot per això, perquè aquesta connexió, no?, amb alguna cosa que no entenem, no?, una cosa com molt profunda, que és molt difícil d'explicar-la, però que tots la sentim i la reconeixem, no?, i que ens dona molta pau. Llavors, a mi això em recorda molt el meu inici en el món de la música, perquè era molt petita i a casa em posaven música clàssica. No tenia per què ser aquesta peça, hagués pogut ser, eh?, però m'expliquen els meus pares sempre que quan jo era molt, molt petitona, un any, dos anys, era moguda, era una nena amb molta energia i tal. I llavors ells sabien que si posaven la música, posaven música clàssica sobretot, seia a terra i posava a escoltar. Per això, no? Jo crec que de manera espontània, de manera natural, jo era capaç, no?, amb aquella música, uau, em transportava a aquest espai i, bueno, era com una meditació, és el que anomenem meditació, o sigui, que era realment una meditació natural per mi, amb un o dos anys, no? I això m'ho aportava, no?, em permetia l'accés a aquest espai, la música.
Uh-huh. Els seus pares, per tant, els agradava la música, perquè si no, no t'haurien posat ni hagués sonat música clàssica a casa teva. De fet, no sé si algun dels dos més, si el teu pare o la teva mare, qui dels dos tenia més?
Als dos els agradava moltíssim la música, amb això eren els dos. La meva mare s'havia quedat amb les ganes, de molt petita, de tocar el piano. I no li havien, a casa seva, doncs no hi havia tants recursos i no havia pogut estudiar piano. I tenia una molt bona amiga que tocava el piano.
Uh-huh.
I per ella ho tenia com idealitzat, no? El piano era... I va voler que jo, que era la primera filla que va tenir, doncs em dediqués a això.
Anna, on ens hem de situar? On va passar això? Va ser a Barcelona?
No, a Sabadell.
A Sabadell.
Jo sóc de Sabadell.
Sabadellenca.
Vaig néixer a Sabadell, sí, sabadellenca. I això va passar a Sabadell.
Per tant, de ser piano...
Sí, ma mare em va posar... Uh-huh. Bueno, als 5 anys ja em va voler apuntar, al conservatori li van dir que no podia ser tan petita, i llavors em va apuntar amb una professora particular. I vaig començar el piano, la teoria, el solfeig, i quan vaig estar preparada, em sembla que eren 8 o 9 anys, vaig entrar al Conservatori Municipal de Sabadell.
O sigui que al final sí que hi vas acabar entrant.
Sí, evident, sí. Oh, i tant que vaig entrar.
I l'instrument va ser el piano?
Sí, va ser el piano.
I fins quan va durar això?
Doncs mira, vaig estar tota la meva infantesa i adolescència al conservatori. Vaig arribar als 17 anys, així, el COU va ser un moment crític, i llavors en allà sí que vaig com decidir estudis o segueixo amb el piano? I em demanava moltes hores al dia. Clar, estaves a 7è, 8è de piano, et demanava moltes hores al dia de pràctica. I llavors el COU també em demanava molt. I aquí va ser quan vaig triar i vaig dir no, continuo amb el COU i després la carrera que volia fer. I la música va quedar, en aquell moment va quedar com una mica apartada.
Perquè la teva intenció, o havia passat pel cap de poder-te dedicar al món de la música clàssica?
No el de la clàssica, sinó que m'interessava molt més el món de la moderna i ser cantant. O sigui, jo això tenia molt clar, però entenia que m'havia de formar en la música clàssica i que m'havia de formar, no, amb la música clàssica, i que el piano era un molt bon instrument per començar. Però sí que tenia clar que si volia ser cantant per aquella època, i quan era molt petitona, 8, 9, 10 anys, tenia una llibreta que me'n recordo que escrivia cançons. Les lletres, no, encara no la música, però escrivia totes les lletres, m'inventava cançons. Sí, sí.
La teva formació així musical va passar per un mes?
Bé, la meva música... Clar, és que després la música m'acompanya sempre. Fixa't que llavors jo vaig estudiar a l'Institut del Teatre i allà també fèiem música, fèiem cant. Llavors també la música també estava dins de la formació, no?, actoral. I després, quan vaig tornar, vaig estar un temps a Gran Bretanya, quan vaig tornar vaig anar al taller de músics. I llavors allà va començar la meva formació en música moderna.
Anna, ens has portat una altra manera de magnetisme musical basat en la repetició, amb el joc del ritme. No sé si és música africana. Què és que estem sentint?
Mira, això és un grup que es deia Zap Mama. De fet, ara continua ella sola, però era un grup de cantants, eren noies. I era un grup que cantaven a capella, bàsicament. A vegades ficaven algun instrument, però normalment eren cants a capella. I a mi aquesta música just em porta molt a aquesta època quan jo em començo a introduir amb el cant modern, amb la música moderna. Perquè el primer que vaig fer quan vaig entrar al taller de músics és trobar-me amb diferents cantants i vam fer un grup de veus a capella, i érem 5 cantants. I Zap Mama era un referent per nosaltres. O sigui, això és una música molt, molt creativa, molt creativa. Aquest grup feien uns sons, exploraven la veu de manera molt creativa, molt intuïtiva, i amb, clar, són gent que són, o sigui, són noies que són d'arrel africana, però eren belgues, dirien, a Bèlgica. Però sí que tenien l'arrel africana, eren africanes, vàries d'elles. I llavors té aquesta cosa de ritual, no? Aquesta cosa que deies tu de la repetició, aquest magnetisme, aquesta cosa del trance, no?, que també com que entra molt a dins, no? És molt orgànic.
Clar, vas començar a formar aquest grup de, deies, de 5 persones, 5 cantants, a capella. En van venir d'altres? És a dir, fins on va durar aquesta experiència de formar grups vocals a capella?
Va durar bastants anys. No me'n recordo ara exactament fins quan, perquè després també vaig tenir un projecte en el qual jo era cantant solista, i allà fusionava el jazz amb la música hindú, però el treball de cant a capella em va acompanyar durant molts, molts anys. I de fet allà vaig experimentar molt, perquè tota aquesta cosa que jo sentia com aquesta cosa més espiritual, en allà també em va permetre fer aquest treball. El treball també escènic, de relació entre nosaltres, el ser 5 noies, 5 cantants a l'escenari, el fet de que hi hagués moviment, de que hi hagués la relació entre nosaltres, tot això també ho tenia jo molt present. Clar, jo venia d'una formació actoral, llavors també tenia molt clar la relació amb l'espai, la relació amb l'altre, tota aquesta part més escènica.
I a partir de quan comences conscientment a interessar-te en tot aquest món espiritual?
Clar, jo et diria, com tu dius, no, conscientment, inconscientment, des dels 2 anys, no?, amb aquesta entrada a la música sagrada, no?, des d'aquest espai de silenci interior. I llavors això m'ha anat acompanyant i m'ha anat com dirigint, però clar, he hagut també com d'explorar diferents terrenys, i aquesta part creativa no? Que amb les de mama, no? Per exemple, aquesta part creativa havia d'estar amb mi per ara tenir tots els recursos que també tinc. I llavors aquesta part més espiritual jo et diria que comença a partir de l'any 92, en realitat abans de fer tots aquests grups jo ja m'havia ficat en aquí.
Hi ha una cosa que m'ha quedat així com encuriosit quan es parlaves que havies fet COU i després vas anar a la universitat. Què vas estudiar-hi?
Bueno, és que primer vaig anar a enginyeria.
Ah, uau.
A Terrassa, sí. Però, perquè per les meves, diguem, capacitats intel·lectuals era la carrera que més s'adequava per mi. Però me'n vaig adonar...
Eres una dona de ciències.
Era una barreja, vale. Perquè era ciències, però idiomes també.
Vale.
Llavors era com una mena de barreja. Però bueno, ma mare també em va ficar cap allà. I de seguida me'n vaig adonar que no. I llavors vaig escoltar un dia per la ràdio que es feien audicions per entrar a l'Institut del Teatre i vaig dir, ah, que hi ha un lloc per aprendre a ser actriu. Doncs jo vull això.
Quan comentàvem això, no, la teva entrada conscientment en el món espiritual, hi ha un nom que és decisiu.
Sí, hi ha un nom que es diu que és Grotowski, no? I és Grotowski, que en realitat se'l coneix com a director de teatre, un senyor polonès nascut a Polònia, l'any 33, que va morir l'any 99, però, i justament això és el que jo he explorat a la meva tesi doctoral, té tota una vessant espiritual, que en realitat és el que ell es dedica, després de 10 anys dedicats al teatre, diu, surto del teatre perquè el que m'interessa és aquest camí espiritual, i el seu mestre és Ramana Maharshi. Llavors, a partir d'aquí, llegeixo el primer llibre de Grotowski, que és el Vers un teatre pobre, descobreixo que hi ha aquesta via a través del teatre com per connectar amb aquesta part sagrada, amb aquesta part, diguem, espiritual, i aquí ja comença com el meu recorregut molt més conscientment en l'espiritualitat.
Clar, ara tu ho deies, eh? Utilitzes l'art com a vehicle espiritual, que és on et trobes en aquests moments actualment. L'art entès de quina manera? Què utilitzes tu per poder entrar en aquest camí espiritual?
Mira, utilitzo tot. Al final és un camí integral que ho engloba tot, tota la nostra experiència, perquè si no, no seria efectiu. Però jo utilitzo el cos i la veu, utilitzo el cant i utilitzo el moviment, l'acció i la relació. O sigui, no és un treball individual tancat en tu, sinó que és un treball sempre en relació, relació a l'espai i relació als altres. I utilitzo, doncs, això, moviment, faig molts exercicis, moltes pràctiques i cants rituals, sobretot.
Si ça va pas la mer, si ça va la mosquée, si ça va ma danse, tout malina bongé. Si ça va pas la mer, si ça va la mosquée, si ça va ma danse,
Cap a on ens has portat aquesta vegada, Anna?
Hem anat, sí, que al fons, molt al fons del cant ritual, no? D'aquesta connexió a través del cant amb allò sagrat. En moltes tradicions s'ha treballat el cant d'aquesta manera, fins i tot també la nostra, quan pensem, per exemple, en els cants dels monjos, no? Tot aquest cant sagrat, que abans escoltàvem música sacra també, doncs tot aquest cant sagrat en les tradicions monàstiques, quan parlem també, per exemple, del gir dels dervitxos, no? Dels sufís, parlaríem també com d'art, com a vehicle. Llavors, és un cant, en aquest cas és el cant, que ens permet connectar amb aquest espai interior que abans parlàvem, que no sabem com definir-ho, però que en realitat descobrim que és allò que som nosaltres veritablement. És a dir, que hem cregut que som... D'alguna manera ens ha posat una jaqueta, hem cregut que som la jaqueta, no? Que això és el nostre nom, la nostra cultura, la nostra nacionalitat, on visc, què he estudiat, què he fet... Tot això són capes que em cobreixen, que permeto que em defineixin i creen un personatge, que és una mica aquest jo personal que tots coneixem de cadascú de l'altre, però que en realitat no és el que som veritablement. I el camí espiritual el que ens ajuda és a donar-nos d'això, comprendre això i sentir-ho en la nostra pròpia experiència. Per tant, aquests cants el que fan són fer de vehicle perquè puguem accedir a aquest espai i reconèixer que això és el que som realment.
M'encurioseix molt com ho has anat combinant a la teva vida professional, és a dir, ara ens parlaves de que havies anat creant tota una sèrie de grups, vocals, etc, etc, però alhora tot aquest camí espiritual és una cosa molt més interior. Com es fa compatible les dues coses, és a dir, com compatibilitzes la teva actitud interior amb tot aquest treball i com això ho has anat d'alguna manera desenvolupant professionalment a través de tots aquests anys, no?
Clar, ho he anat trobant al llarg del temps, no? Ho he anat trobant, i jo ara me n'adono, mirant-ho així, no? Mirant amb retrospectiva, doncs me n'adono que ja el que estava fent amb tota aquesta creació de grups vocals, a part d'un aprenentatge, no?, d'unes tècniques d'aquesta música moderna, aquest cant que em semblava diferent del cant que sempre havia fet jo, que era més clàssic, de com utilitzar el cos amb el cant, o sigui, la veu i el cos, tot això és una part com molt creativa, molt d'aprenentatge, però sempre hi havia aquest anhel, no?, més profund. Llavors, bueno, jo trobava en cada moment la manera com que allò pogués aflorar, però no ho he trobat del tot fins que no m'he posat de ple en aquesta via que inicia Grotowski, que ell mateix diu art com a vehicle. Ell no diu art com a vehicle espiritual, a la paraula espiritual ell no la diu, perquè sap que aquesta paraula també li tancarà certes portes, i més parlant de, o sigui, en la seva època, ara ja la podem utilitzar, perquè ara ja està molt més en el nostre llenguatge habitual, i per tant, però és la mateixa que ell feia servir, de fet, quan explicava que era l'art com a vehicle, entenies que era l'art com a vehicle espiritual. Llavors, ell és el que m'inicia en aquesta via, i és aquesta via la que jo vaig aprofundint.
El vas conèixer personalment?
No vaig arribar a temps, vaig anar al 98 a Pontevedra, que és on estava ell, en un centre a Itàlia, prop de Florència. Ell estava a França fent les últimes conferències a França que va fer a l'any 97-98, i després ja estava molt, 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 molt delicat de salut i va morir. I per tant, en el moment que jo vaig anar, ell estava a França, no va poder volar perquè estava molt delicat i ja no el vaig poder conèixer.
I aleshores, a partir d'aquí, el que has fet ha sigut a intentar d'alguna manera transmetre, m'imagino que a través de sessions, de conferències, de seminaris, no sé com ho defineixes, doncs tot aquest pensament intentant ajudar a gent de l'ofici, a gent del món artístic.
Sí, 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 o sigui, és una hi ha molts camps d'aplicació. Una seria aquesta part vessant artística, i de fet és una manera de ensenyar als actors i als músics a connectar amb aquesta font de creativitat. O sigui, és a dir, aquest espai que estem parlant, que és el que som veritablement, la nostra pròpia naturalesa, també és d'on prové, d'on brolla la creativitat. Per tant, els artistes, encara que no ho racionalitzin i no ho verbalitzin d'aquesta manera, quan estan inspirats, estan connectant amb aquest espai, connecten amb aquesta font de creativitat. Glenn Gould, quan l'hem escoltat, estava totalment connectat a aquest espai. Per tant, en la vessant artística, això és molt potent, a part que els dona una seguretat, una organicitat, una veritat a dalt de l'escenari. Després hi ha el camp espiritual, val? En aquest camp, tota la gent que està interessada en descobrir, no?, aquesta veritat del que som, aquesta realitat profunda, que els interessa tota aquesta cosa més espiritual, doncs és una manera d'entrar bellíssima, no? O sigui, utilitzar el cant, utilitzar el moviment, això és una manera molt efectiva d'entrar. I després hi ha el camp de la salut, que també la salut espiritual és el fonament de tota la salut física i emocional i mental.
M'has fet pensar de cop amb el compositor, amb el recordat compositor Josep Soler, un senyor doncs, que va estar en el món de la música contemporània, va ser un dels referents de la segona meitat del segle XX. En cert, en una entrevista explicava que ell creia que els compositors són com uns escribes que reben una energia que els hi arriba de la música de les esferes, com deien els grecs, no? I que de fet, en definitiva, tota aquella energia que els arriba la transcriuen en la partitura a l'hora de compondre, no? No sé si una mica la teva idea era...
Estem parlant del mateix. Al final, aquest cos-ment és un canal. És un canal receptiu, un canal obert, que està obert a aquesta inspiració que tu estaves parlant, que li pots dir Déu, li pots dir esferes, li pots dir el nom que univers, li pots dir el que tu vulguis, però és això, estàs connectant amb aquesta font de creativitat i això passa a través del cosment i es pot doncs, quedar reflectit en una obra de pintura, en musical, en poesia, qualsevol manifestació artística.
Els teus projectes actuals, Anna, inclouen ensenyar l'art de viure en la no-dualitat. Ho hem dit, tot just t'hem presentat, però explica'ns breument què és la no-dualitat.
Sí.
Mira, a veure, clar, tot això que estem parlant és passos en el meu camí que em porten, no?, com a una culminació. La culminació és l'art de viure en la no-dualitat. Què vol dir això? No-dualitat, ja ho veiem, la paraula ja ens ho indica. No-dualitat, no-dos. Això és un missatge profund que es troba en totes les grans tradicions espirituals i religioses de la nostra humanitat, que ens diu que la realitat és única, i indivisible, que és un ésser sense altre. No hi ha altre, no hi ha diversitat. És un sol ésser i que nosaltres som això. Això, explicat una miqueta més fàcil, és que tot això que veiem al nostre voltant, allò que anomenem el món, és una aparença d'algú que moltes vegades diem algú que ens sobrepassa, algú que ens supera, que no sabem què és, i que és aquest corrent, aquesta unitat que subjau aquesta aparent multiplicitat.
Ué, xinimbala la va xiva mué.
Ben
mamà. Ah, xinimbala la va xiva mué.
Ben
mamà. Ah, xinimbala la va xiva mué.
Ben
mamà. Oh, xinimbala la va xiva mué.
Ben
mamà. Oh, xinimbala la va xiva mué.
Ben
mamà. Ah, xinimbala la va xiva mué.
Ben
mamà. Yawa mué pe banu mamà.
Novament el cant, eh?
Sí.
Que tan lligat està a tu, a la teva manera de treballar. Però ens falta, Anna, aquestes tres coses que ens has de comentar, que has triat, que has escollit, i també el llibre. Uh-huh. Per què vols que comencem?
Com tu vulguis. Mira, començarem pel cor, uh-huh. Em sembla, perquè és el centre. Uh-huh. No? I aquest és una pedra, és un fòssil, i hi ha aquí, marcat al mig, té la forma de cor, i hi ha aquí marcada el fòssil d'una estrella de mar. Llavors m'ho van regalar, i aquesta pedra, no, aquest fòssil en forma de cor tan preciós, que té aquesta estrella dibuixada al centre, el faig servir, nosaltres treballem una dansa en silenci, que és la dansa del cor. Llavors, una dansa circular amb una estructura és preciosa. Aquesta ve d'una tradició ancestral d'Haití. I llavors, quan treballem aquesta dansa, ens posem aquesta pedra que ens marca el centre del cercle, ens marca el cor del centre, i aquesta sempre està allà, al centre.
Que bonic. La segona cosa?
Segona cosa, mira, la tinc aquí. Això és una, he portat una foto de Ramana Maharshi. Va ser el mestre espiritual de Grotowski, és també el meu mestre, ells són els meus dos grans mestres, i bé, Ramana Maharshi va tenir la capacitat d'estar connectat amb aquest espai. Ho va viure de manera espontània als 16-17 anys, uh-huh. Va ser una revolució en ell, va estar durant anys sense poder parlar, sense poder connectar amb res del món material que coneixem nosaltres. De fet, les formigues se li menjaven les cames, li van créixer les ungles, no menjava, pensava que estava a l'Índia. Llavors, allà la gent, quan veuen algú així, diuen, és una persona santa, aquest nano és sant. Uh-huh. I llavors l'alimentaven i el cuidaven, però ell no feia res. Perquè va tenir aquesta realització del que realment ell era. No podia ser el cos. Va sentir que es moria i que el cos desapareixeria. Però si ell se n'adonava d'això, és que ell no podia ser el cos. Per tant, ell va fer aquest procés, no, racional, de dir, llavors, si no sóc el cos, què sóc? Sóc simplement aquesta presència que és conscient d'aquest cosment que està morint. Perquè ell va tenir la sensació de que es moria, uh-huh. Amb 16 anys. I això el va fer portar en aquest procés d'anar cap enrere, reconnectar amb la seva essència i adonar-se de que ell no era el cos. I a partir d'aquí se'n va a Arunachal, a una muntanya sagrada a l'Índia, passa aquests anys sense poder verbalitzar res, simplement vivint en contacte amb això, i després és quan comença a compartir la seva ensenyança.
Déu-n'hi-do. I la tercera cosa?
Tercera cosa és el bastó que he portat. Aquest bastó, per mi, jo el vaig començar a utilitzar als anys 2000, vull dir que ja parlem d'anys. Jo feia investigació teatral amb unes actrius, jo dirigia un projecte d'investigació, estàvem a Sabadell, a l'Estruc, i utilitzàvem aquests bastons per fer tot un treball físic, corporal, també de molta presència, de molta atenció. Els vam pintar, cada una va pintar el seu, jo vaig pintar el meu, i llavors aquest va acabar aquest projecte d'investigació, però aquest bastó m'ha acompanyat sempre. No sabia encara ben bé per què m'acompanyava, però jo el mantenia a casa. I ara els faig servir, des de molts anys ja, el faig servir molt en el meu treball. Quan treballes amb el bastó, tinc una manera molt concreta de treballar amb el bastó amb altra gent, te n'adones, surten tots els hàbits i els condicionaments d'aquella persona. i els podem anar dissolent en aquest joc amb el bastó. És molt interessant, la gent els hi encanta el bastó i ja li diem el mestre bastó. Perquè si no estàs atenta et dona un cop.
Déu-n'hi-do, eh? És a dir, que millor que no el perdis, no?
No, no crec que no m'acompanyarà sempre, ja.
I ens falta el llibre.
Ah, sí, clar. El llibre, doncs el llibre, per no sortir de tota aquesta que és la meva passió i la meva vida, doncs és el llibre Teatre i Més Enllà, una selecció de textos essencials de Grotowski, que vam tenir la sort de l'any 2009 poder celebrar l'any Grotowski a Catalunya, que jo el vaig organitzar gràcies al Consolat Polonès i a l'Institut del Teatre de Barcelona, i Fragment Editorial ens va editar aquest llibre. Jo vaig ser la traductora i coeditora, juntament amb la Inés Castelbranco, una molt bona amiga meva.
La Pau, Anna, és quelcom que has buscat des que eres ben petita i l'has anat trobant de diferents maneres, a través de la música, però també a través de la lectura.
Totalment. La lectura per mi sempre ha sigut important, però no perquè fos un aprenentatge intel·lectual d'adquirir coneixement, sinó perquè jo amb la lectura connectava, igual que amb la música, connectava amb aquest espai. Quan llegia, no, els textos sagrats tant de l'hinduisme, del budisme, del sufisme, jo em quedava amb una pau, o sigui, no entenia què em passava, ara ho entenc, però quan era joveneta no ho entenia. Només sabia que no podia parar de llegir, sempre portava els llibres a dins de la bossa, o sigui, sempre estava llegint perquè connectava amb aquesta pau, i ara sé el per què.
La teva feina que fas, la fas en tallers, en conferències, en retirs, no sé si en aquests moments estàs treballant algun nou projecte.
Sí, mira, faig moltes sessions molt interessants perquè, a més, són sessions de poques hores, perquè a vegades als retirs la gent no pot, no, tallar amb la seva vida durant tant temps. Llavors faig moltes sessions, una és a través de textos sagrats, entrem a la pràctica espiritual a través dels textos, i estem treballant textos que sorprenen molt perquè són evangelis gnòstics. Un evangeli que es considera que és la font de tots els evangelis que coneixem, els sinòptics, val? Els quatre que coneixem, i aquest es va prohibir, però es va recuperar a l'any 1945 en un jaciment a Egipte, i aquí va aparèixer els papirs. I bé, tot això és molt interessant, a través dels textos podem entrar aquí.
És un dels anomenats apòcrifs,
sí,
aquest, sí.
Exactament, aquest és l'evangeli de Tomàs en concret, però hi ha molts evangelis, són 13 còdecs amb 52 textos, i és el que s'anomenen els textos gnòstics. Ens reflecteixen una mirada al cristianisme que desconeixem totalment i que ens connecta amb l'espiritualitat que trobem en el budisme, en l'hinduisme, l'Advaita Vedanta. O sigui, és realment l'arrel del cristianisme primitiu. És molt interessant, molt bonic. No té res a veure amb l'església que coneixem ara. I després també, clar, faig tallers a través del cant, hi ha gent que li agrada molt fer aquest treball de connexió amb el cant, i ara tinc un projecte nou que sí que us vull explicar, que són una immersió essencial per retrobar aquesta pau que som, però és un programa de 21 dies. Són 21 dies seguits, començaré el febrer, amb meditacions diàries, i amb un seguiment diari, amb sessions setmanals, de grup, i és comunitat. O sigui, és fer comunitat per estar tots junts fent aquest viatge junts.
Per què 21 i no 22, per exemple?
Mira,
hi ha alguna cosa, té a veure el número en alguna cosa?
No és atzarós, segur.
No és atzarós, però tampoc és que sigui tan important. De fet, m'havia qüestionat si fer 40, perquè eren els 40 dies al desert, i era com una cosa molt més espiritual, però em van dir, 40 dies, vols dir que algú s'apuntarà? Vaig dir, va, anem a reduir-ho. Farem 21. 21 per què? Perquè 21 són els dies que, suposadament, que ja s'ha demostrat que no, però suposadament necessites per canviar d'hàbits. Ja, bueno, va, ja està bé. 21 dies són 3 setmanes. Llavors 3 setmanes està bé també. 21 dies. I el 21 també és un número maco.
És la suma del 7 i del 3, no?
Per això ho deia.
Sí. 7 per 3, 21, està
per
bé.
Per això ho he dit, per això ho he dit.
La Trinitat, el 7 és el número també sagrat.
Sí, per això ho he dit, per això.
Ja l'has clavat. Mira, avui a la Anna Caixac li hem d'agrair que ens has fet pensar. Ens has fet de cop posar un fre en aquest brugit del dia a dia, de la quotidianitat moderna en una gran ciutat, i de cop ens has obert un parèntesi, i això, aquestes coses són tan saludables, tan interessants i tan recomanables, que t'ho agraïm de tot cor. Que puguis fer durant molts, molts anys aquesta feina tan excel·lent.
Per sempre. I vosaltres també la vostra.
Gràcies, Anna.
A vosaltres.
I gràcies també a tots vosaltres per ser-hi un dia més. Demà hi tornarem, evidentment. Demà dijous, a partir de les 7, Víctor Llopart, Alba Quinquillà, Pau Blasi, Joan Vives i Esther Pinar, que acabeu de passar un bon dia. I fins demà.
Adéu-siau.
Adéu.